Manat avui en una sessió plenària decidir directament sobre els pressupostos participatius de Castelló que els són propis o els afecten. Aquesta és una de les propostes més destacades del ple de la infància celebrat aquesta vesprada, a l'Ajuntament en un acte que va estar presidit per l'alcaldessa Amparo Marco i que també ha comptat amb la presència dels regidors de Benestar Social, José Luis López, i Educació, Enric Porcar. Els xiquets han sol·licitat incorporar-se al citat suggeriment al Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló, un document esborrany del qual ja ha elaborat l'Ajuntament i els menors han pogut revisar amb anterioritat a aquest plenari. Ahir arrencava a Vila-real, també ho va fer fa dues setmanes a la localitat d'Almassora. La ruta de la tapa i el vi d'Almassora ha superat ja els 10.000 serveis en l'Equador de la 8a edició. I és que en un total ha servit 10.662 plats des del seu inici el passat 29 de març als 18 locals participants que han oferit tres especialitats, cadascuna acompanyades d'una beguda i d'una combinació amb preu únic de 3 euros. Tornaran a fer-ho des d'avui divendres fins el proper diumenge, en el que serà el tercer cap de setmana de la ruta, que acabarà el proper 29 d'abril. Així doncs, el passat cap de setmana els hostelers d'Almassora van servir un total de 4.062 plats, una xifra que suma a 6.600 venuts durant la Setmana Santa i que dona com a resultat una ruta de l'etapa positiva per a l'hostaleria d'Almassora. Cal recordar que, com diem, a Vila-real va iniciar ahir aquesta ruta de l'etapa, que serà des de dijous fins a diumenge i que s'allargarà encara fins a arribades o fins a arribat el mes de maig, una setmana més de lo habitual. Ens quedem precisament a Vila-real perquè l'espai jove de la ciutat es convertís en una improvisada escola de circ durant tot el cap de setmana. La regidoria de joventut, la regidora de joventut Gemma Gil, explica que este circ Gran Feles, una agrupació professional amb una àmplia experiència en l'àmbit circense que no utilitza animals en les seues representacions i que ha fet del respecte de la natura una de les seues principals senyes d'identitat. Per això, ha animat a tots a participar en esta proposta que, a més de tindre un taller gratuït per al que no es requereix inscripció prèvia, està dirigida a tots els públics des de 0 fins a 99 anys. Per a participar cal portar roba còmoda i ganes de passar-ho bé, assenyalava la regidora, que destaca l'obertura de portes, que serà dissabte demà a les 11:15 del matí i tot seguit es començarà amb exercicis d'escalfament i es practicaran diferents jocs i exercicis. L'horari de l'activitat és dissabtes de 11:30 a 1:30, de 6 a 8 de la vesprada i el diumenge de 11:30 del matí fins a la 1:30 del migdia. Anem ara a l'Ajuntament de Vila-real, on aquest matí compareixia el regidor del Partit Popular, Carlos Gil, per a presentar una proposta de cara al proper plenari en este final de mes, en la que sol·licitava en matèria d'esport ambulàncies per als clubs de la localitat, tant de futbol, futbol sala, handbol o el mateix patí, per als dies de partit i de major afluència de públic, una proposta que assenyalava Carlos Gil ja se va presentar en 2016 i va ser rebutjada per l'actual govern. Per això, esta era la esmena que demanen de cara al proper plenari.
A peu, prova ciclista, competició de gimnàsia, qualsevol event esportiu puntual que se fa en Vila-real, en tot cas, ni ambulància. Coberta normalment per el conveni que hi ha a la Creu Roja i a la que des d'ací pues, també vull agrair el servici que ens presta, que perfectament podria ampliar-se aquest conveni i en el cas, conforme l'ha dit la regidora en aquell moment en el plenari, en el cas de que en algun moment donat pugui fer falta perquè la Creu Roja no arriba a tot, pues, contractar i se servici extern. Resumint,
Tot seguit ha comparegut l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, en una roda de premsa que ha tingut lloc este matí al consistori per a donar explicacions al voltant dels pressupostos de 2018 que, com va dir fa unes setmanes, s'esperava poder se pogueren aprovar abans del dia 10 d'abril. Com que estem a dia 13, l'alcalde ha explicat a dia d'avui per què no s'han pogut aprovar aquests pressupostos i quin és el motiu principal. Feia referència a l'arribada esta última setmana d'una nova resolució judicial que obliga a pagar 1,1 milions d'euros a un propietari de la parcel·la on es va delimitar la construcció del Col·legi José Soriano després de 14 anys de litigis contra l'Ajuntament. Així ho explicava José Benlloc.
No he ficat damunt de la taula una proposta de pressupostos, el pressupost pràcticament està tancat, però ara de nou o busquem una solució, i és el que estem treballant, i dilluns i dimarts podrem tindre alguna solució per lo que m'han dit els advocats, per a dir, tenim marge per fer algun tipus de recurs que ens doni uns mesos perquè ens aclarisquen com hem de cobrir això i podem aprovar el pressupost de moment sense incluir este 1.130.000. Aquesta sentència ja es diu que és de llibre per a demostrar la mentira de lo del pla general. Així se pinta en l'any 93 tot allò per fer un institut. Ells no el fan, no fan res. No fan res. Els propietaris com no fan res. I en una època de boom immobiliari veuen que el veí del costat, que no li han pintat la zona d'escolar, pot construir, ho creuen injust i utilitzen la llei i li diuen a l'Ajuntament, vostè no ha fet res, no ha manejat res, no ha fet el col·legi i no m'ha expropiat i no ha fet res, doncs paguem. I té dret, això és expropiació robada. Però mai no li paguen, li recurrissen, li la deneguen. L'expropiació en 2004, és que està tot allà en la sentència. Es donava igual.
Així explicava aquesta sentència que assenyalava l'alcalde, s'està estudiant la forma amb els advocats de que aquesta resolució tinga el menor impacte possible als comptes municipals, però pel moment el pressupost no podrà ser aprovat a l'espera de que els advocats notifiquen la solució que es troba més adient per a satisfer el propietari. És per això que l'alcalde no ha volgut donar una dada exacta de nou per a l'aprovació d'aquests pressupostos, però sí ha explicat el que no vol i quin és l'actual repte del consistori de cara als pressupostos.
No atara està en això, és a dir, en no acabar en el que el Partit Popular li agradaria que passara en este poble, no? Que és estar intervengut per el ministre perquè arribem a un 110% d'endeudament i en aquest moment ens obliguen a pujar els impostos, les tasses, ens facin bloquejar gastos i ens diguen aquestes activitats ja no les pots fer, aquest certament tampoc, en el festival de teatre no te pots gastar 25 milions de pessetes, tens de gastar 5, en comunicació no t'has de gastar això, t'has de gastar la meitat, te fan els plans ells, el que li van fer a Carmen a Madrid.
Pel que fa a l'actualitat esportiva, de dia de prèvia, dia en el que escoltarem les paraules del tècnic Javier Calleja, en la prèvia del partit davant el Sevilla. Demà, a la una del migdia, arranca una nova jornada del Campionat Nacional de Lliga per al Villarreal. Ho fa el Sánchez Pizjuán amb el motiu de retrobar-se amb la victòria després de les derrotes davant el Màlaga i davant l'Atlètic Club de Bilbao. A l'espera de conèixer la llista de convocats, ja sabem que en el dia d'ahir van treballar amb els companys i podran estar en esta llista Víctor Ruiz i Jaume Costa, reincorporats després dels seus respectius problemes gastroenterítics de la setmana anterior. Així que de seguida, a partir de les 2, escoltem més veus protagonistes en una lluita en un partit de demà per alcançar a afiançar-se en esa plaça europea i no perdre-la. Avui se juga una nova jornada, avui se juga la mateixa, arranca amb dos rivals directes per al Villarreal, el Girona Betis, a les 9 de la nit. I pel que fa a l'actualitat de l'horatge, de cara al cap de setmana, augmentaran les temperatures en la jornada de diumenge amb 23 graus de màxima, 14 de mínima. Per a demà, un lleuger descens, continuaran temperatures amb 11 graus de mínima i també de 9 de màxima. Ja de cara a dilluns esperen algunes pluges. 1:13. Fins ací l'actualitat del dia. De seguida els deixem amb més protagonistes, amb la companya Núria Goterris.
Estás a la 92.2 FM.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Nada malo, solo primeras marcas, todo lo último. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto a Instituto Francés Tárrega y Centro Especialidades Torrehermosa. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Todo bueno, nada malo.
¿Cuidas tu césped como a ti mismo? ¿Mimas tu huerto y le hablas para que esté contento? ¿Lloras si le salen mal las hierbas? Entonces ven a Agripesa, las mejores máquinas para tener tu jardín y tu huerto siempre perfectos. Cortacéspedes, motosierras, desbrozadoras, biotrituradoras, motoazadas... Agripesa te ofrece la gama más amplia y fácil de manejar, además de un servicio técnico propio con la mejor garantía. Visítanos en calle La Plana 36 de Villarreal o en www.agripesa.com.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 21 i 22 d'abril, de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i moltes coses més. Les trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 21 i 22 d'abril al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
En Bar Restaurante Madrigal encontrarás una gran variedad de tapas, comida casera y un trato personal. Bar Restaurante Madrigal te ofrece la mejor gastronomía desde 1964. Ya sabes, del Madrigal al Madrigal. Nos encontrarás en calle Ermita 197 de Villarreal. Teléfono de reservas 964-520047.
Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
The rainbow, way up high. There's a land that I've heard of once in a while.
Una de 7 minuts. Nosaltres tornem a ser protagonistes presentant els més convidats en aquest divendres 13 d'abril, en el qual tenim moltíssimes coses que contar-los. I com sempre, com cada divendres, ens agrada parlar sobre sexualitat amb l'especialista en la matèria, amb l'Ara Antiquino. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs avui, en aquesta ocasió, ens portes un tema que és molt important, que és la eiaculació retardada. Per què? Has triat aquest tema?
Pues mira, l'he triat perquè justet esta setmana he tingut 3 pacients nous amb esta disfunció i m'ha paregut molt llamatiu que precisament els 3 presentaren el mateix tipus de disfunció. Uh-huh. Així que he investigat una miqueta i resulta que és que el percentatge d'homes que estan patint esta disfunció sexual ha augmentat de manera significativa, per lo que m'ha paregut rellevant el poder tractar-lo i conèixer una miqueta més de què va això.
Sobretot també en el cas de que n'hi hagin persones que igual puguen estar escoltant-nos i també patisquen en aquesta ocasió la eiaculació retardada i que puga servir-los, no?, aquesta entrevista. Uh-huh. Per això, el primer que hem de començar és parlant de la eiaculació retardada en si, que és el que significa. Què és?
Pues veuràs, a molts homes els agrada prolongar el temps de les seues relacions sexuals per a disfrutar més d'elles. Mm. Lo que passa que quan este temps es torna excessiu, resulta contraproduent perquè pot desembocar en frustració i finalment en lo que se coneix com eiaculació retardada, que és que quan el temps de la relació sexual és excessiu i resulta ja insatisfactori tant com per a l'altra persona com per a mi, això és el que se coneix com eiaculació retardada perquè no aconseguis expulsar el semen i, per tant, concluir, diguem, la relació sexual.
Uh-huh. Bueno, se poden distingir diferents nivells?
Sí, veuràs, estan els que no han pogut eiacular mai de ninguna manera. Després estan els que poden eiacular, però sols a través de la pròpia masturbació. Un altre nivell seria, els que poden ejacular a soles o en presència de la parella a través de la masturbació o del sexe oral. I, finalment, els que poden ejacular a través del coit tras un temps prolongat, que aquest temps se considera superior als 45 minuts. Quan estàs 45 minuts única i exclusivament dedicats a la penetració o més d'aquest temps, se considera que entres dins de lo que se catalogaria com ejaculació retardada. I en el cas de que no es produïra aquesta ejaculació, a més d'ejaculació retardada, s'anomena aneyaculació. Però bueno, és un tecnicisme, això.
Uh-huh. Aquests són tots els nivells que tenim?
No, veuràs, dels nivells anteriors, dels que acabo de comentar, podem determinar si és situacional o si és generalitzada. Si és situacional, seria en el cas, per exemple, de que sí que pot ejacular normalment en la masturbació, però no durant la penetració. Mm. I generalitzada seria que la ejaculació retardada apareix en tot tipus de pràctiques sexuals. I és que, a més d'aquests dos nivells, podem distingir-ne encara dos nivells més, perquè aquesta disfunció, la veritat, que té unes quantes coses a tindre en compte. Per un costat estaria la primària, que és que mai s'ha pogut ejacular de ninguna de les maneres i sol ser característica d'aquells homes als que els costa abandonar-se a nivell sexual i tracten de tenir-lo tot baix el control de la seva persona. I després estaria la secundària, que és que el problema apareix després d'haver mantingut relacions sexuals sense problemes ejaculatoris. Mm. I sol ser més comú aquesta secundària que la primària, però no deixen de ser les dues pues molt frustrants per a la persona que les patís.
Claro. Aquestos són, aleshores, no? Tots els nivells que poden haver, que m'imagino que tots tindran el seu tractament, no? M'imagino.
Sí, exactament. Primer de tot, hi ha que determinar, com te dius, si és situacional o generalitzada, uh-huh. i a partir d'ahí, si és primària o secundària. I en funció d'aquests dos nivells catalogats, pues ja se es comença a treballar d'una manera o d'una altra.
Però, Lara, quines poden ser les causes de que a una persona, a un home li passi això?
Pues veuràs, les causes orgàniques en aquest tipus de disfunció no solen ser habituals, però bueno, en la majoria de disfuncions sexuals tampoc ho són. Però si tinguérem que plantejar algunes causes orgàniques que la pogueren causar, pues estarien algunes enfermetats del sistema nerviós, per exemple, el bloqueig també dels conductes encarregats de l'expulsió del semen o inclús l'acció d'alguns medicaments, com per exemple antidepressius, hipotensors, etc. Però, com te dic, no sol ser habitual les causes orgàniques en una disfunció sexual.
Uh-huh.
I en quant a les psicològiques, pues, evidentment pot variar d'una persona a una altra, però solen ser cinc les més comuns. Per una part estaria la falta de desig, que és que, a veure, encara que l'apetit sexual puga ser baix, sí que pots arribar a sentir l'excitació i l'erecció que es produïsca normalment. No obstant, si durant l'acte sexual no estàs concentrat en el que és la relació, estàs distret i no trates de disfrutar, sinó de controlar el que està passant, això te porta a no disfrutar com tu deuries de...
Claro.
Bueno, com tu necessites, a no excitar-te com tu pues has d'aconseguir per arribar a ejacular, i això fa que sume aquesta falta de desig a que l'ejaculació no arribi i que, per tant, aquest temps en les relacions sexuals se prolongui.
Però has d'arribar a un terme mig, no? Ni deixar-te dur pel desig 100%, no? Ni controlar massa. Una cosa... És mirant que... un poc el que la teva parella també...
A veure,
necessita.
Exactament, en el sexe tens que preocupar-te un poc per l'altra persona, però no deixar de preocupar-te per tu tampoc, perquè si sols te centres en el plaer de l'altra persona però no en aconseguir el teu, la teva excitació no està al nivell que tu necessites a lo millor per a poder ejacular.
Claro.
I en el cas de si, com estem comentant, que la falta de desig sigui una de les conseqüències, pues si damunt de que tu no estàs massa per la labor per aquesta falta de desig, encara estàs més pendent de lo que li ocorris a l'altra persona o de com va la relació, però no de disfrutar, pues evidentment no arribem a ejacular.
Mm-hmm. Bueno, què fem per a solventar aquesta problemàtica?
Espera, que encara tenim més...
Ah, encara tenim més causes. Sí. Perdona.
Tranquil·la.
M'he avançat.
Però un altre costat està la por a ejacular.
Ah.
Perquè resulta que hi ha persones que per no utilitzar mètodes anticonceptius o bé inclús utilitzant-los tenen por de deixar a la parella embarassada. per lo que el, la por a eyacular i que això acabaré passant, pues fa que tinguin major control sobre esta i així impedisquen el que es poguera quedar embarassada. Per un altre costat, tenim el tema de la marxa atrás. A veure, sí. La marxa atrás se considera un mètode anticonceptiu natural, però se sap que és molt perillós a l'hora de tindre relacions sexuals perquè hi ha probabilitat, encara que aquesta sigui baixa, de que l'altra persona quedi embarassada. Però si hi ha parelles que utilitzen aquesta forma com a mètode anticonceptius, això el que crea és un excés de control ejaculatori o pot arribar a crear aquest control ejaculatori i desembocar en una ejaculació retardada.
Claro.
I ja per acabar tenim dos causes més que per un costat seria l'ansietat i és que els problemes d'ansietat impedeixen que te puguis concentrar en el que és la relació sexual passant per alt tots els estímuls que tens al voltant d'aquesta relació. Per tant, si el teu pensament no està en aquesta relació ni en el que te proporciona, la excitació, encara que puguis arribar a sentir-te excitat, no és la que tu necessites per a passar aquest umbral i poder arribar a l'orgasme i ejacular. Per tant, l'ansietat impediria que disfrutes de la relació sexual i que de nou sigui aquest control sobre el que està ocorrint el que t'impedís disfrutar realment del sexe.
Clar.
I altres vegades el que afavorís a que la ejaculació retardada es fomente o es mantinga són els problemes de parella, perquè hi ha vegades que d'una manera inconscient no saps fins a quin punt aquests problemes emocionalment t'estan afectant i moltes vegades en el sexe es veuen reflexat, perquè sexe i emocions van de la mà.
Va unit.
Exactament. Per tant, si jo estic desagust en la meva parella, a vegades de manera inconscient reflexe aquest malestar emocional en les relacions sexuals.
Molt bé. Hem contat totes les causes, Lara?
Ara sí.
Bueno, pues ara, després de saber totes les causes per les quals una persona pot tindre ejaculació retardada, volem saber quines són les solucions, no? Al cap i a la fi, si, com un professional com eres tu, no? Que ens doni alguna solució per a evitar o per a acabar amb això, amb aquest problema.
Pues mira, en este tipo de disfuncions, en primer lloc, és molt important descobrir quins són els bloquejos a nivell emocional que puguen estar influint, perquè ja t'he dit que el excés de control ejaculatori moltes vegades va associat a voler tindre tot baix control. I això crea ansietat i no te deixa disfrutar de les relacions sexuals. Per lo que averiguar per què és tan important per a aquesta persona aquesta necessitat de control ens ajudarà a entendre millor la seva posició i a desfer aquesta necessitat perquè no li afecte al punt al que li està afectant.
Molt bé.
A més de tot això, treballar el tema de la relaxació i la meditació a nivell corporal te dona molta més informació sobre el teu cos i sobre aprendre a connectar en el teu cos, ja sigui fora o dins de lo que són les relacions sexuals. I això ajuda molt també a tancar bloquejos corporals i emocionals.
Claro.
I una vegada descoberts i treballats aquests aspectes a nivell de bloquejos, com te diré, corporals i emocionals, pues en funció del nivell que tingui la ejaculació retardada en aquesta persona, pues se seguiran una sèrie de passos o uns altres per a poder treballar-la i així combatre-la. Perquè no es treballa exactament igual si és primària que si és secundària. Per tant, una vegada catalogats aquests nivells i, com te diré, superats els bloquejos, pues se faria unes pautes, diguem més, de teràpia sexual pròpiament dita per a poder treballar-la.
Imagina que també depèn de lo implantada que la tingues, no?
Exacte, per això és molt important determinar en quin nivell es situa la ejaculació retardada per a aquesta persona.
M'està venint al cap una sèrie que he vist jo, que ajuden a aquestes persones a superar tots els problemes de sexualitat.
Ah, sí? Quina?
Masters of Sex.
Claro, és que aquesta sèrie se basa en Master i Johnson, que Master i Johnson van ser precursors de la teràpia sexual. O sigui que estàs molt ben informat, Núria. Pues doncs mira, ja per acabar sí que m'agradaria puntualitzar i diferenciar entre ejaculació retardada i ejaculació retrógrada.
Sí.
La primera d'elles és la que m'he estat explicant, mentre que la retrógrada és aquella en la que l'home sí que té orgasme, però no té ejaculació.
Ah.
És a dir, al tindre l'orgasme se produeixen les contraccions internes que se tenen quan tens l'orgasme, però la ejaculació, o sigui, el que és el semen, no és expulsat a l'exterior, sinó que ho fa a l'interior i va en direcció a la vejiga, que acaba mesclant-se pues, en l'orina, a l'anar en aquesta direcció. Entonces, en aquests casos, les causes sempre són orgàniques i en aquest cas sí que seria important acudir al metge.
Claro. A més, això pot suposar algun problema, no? Per a la persona, per a l'home. Molt bé. Doncs ho hem contat tot ja, no?
Ja ho tenim tot
contat. A veure si li serveix a alguna persona, perquè de veritat que són, bueno, són problemes que al cap i a la fi s'han de tractar, com qualsevol altres, de salut.
Exacte. És que la salut sexual forma part de la salut personal.
Així és. Doncs si qualsevol persona vol saber més sobre aquest tema, vol preguntar-te qualsevol cosa, o inclús plantejar-nos un tema nou per a poder tractar així a l'espai de sexualitat que sempre tenim en divendres, de quina forma se fica en contacte?
Pues ho fa a través del correu, que és lara.antiquino@gmail.com.
Doncs Lara, moltíssimes gràcies per tots els teus consells. Fins la setmana que ve.
Adeu.
That I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, the bluebirds fly so high, birds fly over the rainbow, why and oh why can't I? Someday I'll wish upon a star.
Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz. Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde. Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Vila Real. Tu mejor opción.
Uf, en el fred que fa estos días y yo sense gas.
Deixa de patir i crida a la cooperativa. Ells tenen la solució al teu problema. La cooperativa, Avinguda Castelló, número 75 de Vila-real. Crida al 964 52 08 50 i problema solventat.
Pròxima apertura, supermercado Caix Domèstic. Más de 1.000 metros cuadrados de productos de droguería y alimentación. Especialistas en charcutería y carnicería al corte. Pròxima inauguración, Caix Domèstic. En Avenida Italia de Vila-real, Antiguo Aldi.
¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Clínica dental con tecnología de última generación y materiales de primera calidad. Confía tus tratamientos al doctor Alejandro Serra Calvo.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
I nosaltres continuem així, a Ràdio Vila-real. Anem a presentar-vos més convidats. Com cada divendres, anem a parlar sobre aquesta cita urbana musical i solidària que se celebra a la localitat de Vila-real i que ja tenim els dos organitzadors. Anem a parlar amb Jordi Moliner i amb Javier López. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs anem a comentar una miqueta, com sempre fem la setmana passada, què tal va anar aquesta actuació? Pues, les actuacions,
Pues bé, jo te parlaré de divendres, que és la que vaig estar,
y va a ser en el Gades, darrere de la Plaça Major, y era un día raro, porque era el segundo divendres de Pascua, y pues tenían dubtes de vindrà gent, la gent estarà al Maset, no ho sabem. Van caure quatre gotes, també, moltes coses que pintaven mal, però va ser, de totes les actuacions que hem fet a vegades, crec que la que més gent ha vingut. L'Índio va fer molt guai, el tribut d'Antonio Flores, a la gent li va encantar i molt bé, la veritat, una bona experiència. Els de Huellas Callejeras van estrenar el seu stand allí, també molt contents, va tindre molta acollida la seva causa, així que guai, vam encetar molt bé el mes.
Huellas Callejeras, que continuarà també aquest mateix divendres.
Sí, així és, este mateix divendres continuaran amb nosaltres i faran una novetat també, portaran algun article per fer un estiretes i un sorteo i poder fer cada setmana una activitat diferent.
Estarà Huellas Callejeras i estarà, com sempre, aquestes activitats dedicades als més menuts.
Sí, així és. Estarà també l'empresa que col·laborarà amb nosaltres, Sport Times, que portaran, la veritat és que el que diu Jordi, la setmana passada pintava que raro que no vindran els xiquets perquè quan plouen quatre gotes ens espantem una miqueta i al final van fer pleno també en la taula de xiquets i van agotar també l'activitat que portaven. Molt, molt interessant també.
Molt bé. Bueno, què heu preparat per aquesta setmana?
Pues bé, esta setmana tornem a un lloc que l'últim lloc que vam estar va ser un exitàs, que és el Bar Amistat. Per si la gent no recorda, a tot el món li sona, Bar Amistat me sona. Sí. Pues és el bar que està davant de Correus, en l'Avinguda Alemanya número 1, que té davant com una placeta que és ideal per fer els concerts. Sí. I tornem a aquest bar i tornem a tindre a Plum, que és una formació local que és de lo milloret que tenim a Vila-real avui en dia, bons músics i bona música. I des de, crec que des de 2017, gener, febrer, que no els teníem, i ja tocava tornar a comptar en ells. I això, doncs està esperant a les 10:30 en el Bar Amistat.
I nosaltres també els vam poder tindre, bueno, quan van actuar, però ara volem tornar a presentar-lo. Jorge Izquierdo, des de Plum, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, coméntanos, habéis cogido el gusto, ¿no?, a actuar para esta cita urbana musical.
Sí, ya será más de un año, que la última vez que tocamos fue en el casino del año pasado, claro, y bueno, ilusionados.
¿Y qué tal? ¿Os gustó? ¿Hubo muchísima gente? Y por eso queréis repetir, imagino.
Claro, sí, buena experiencia, sí.
Bueno, y que en esta ocasión, ¿qué es lo que vais a ofrecer a todos aquellos que vayan a veros?
Bueno, para empezar, pues, vamos a estrenar batería, porque estuvimos desde el año pasado, de noviembre del año pasado, sin la pieza esa, y bueno, presentando lo nuevo, el último EP que tenemos, Déficit de Atención, y eso. Bien.
Bueno, pues cuéntanos un poquito más, ¿no?, sobre esta novedad.
Pues...
¿Cuánto os ha costado, entre otras cosas, de crear?
De crear, pues... Un par de meses el EP. El EP es un par de meses y le dimos forma hasta grabarlo, que sería por mayo o junio del año pasado. Y desde ahí tenemos la dinámica de presentarlo, de tocarlo, rularlo y que cale en la gente.
¿Cuál es vuestro estilo?
Pues hay muchos. Bueno, pero en verdad la base es pop. Parte una base pop con influencias del funky, un poco de latino. Últimamente estuvimos más... no electrónico, sino que con la inclusión de los teclados sonaba así como más indie, pero no olvidamos nuestra vena rock, ¿no? O sea, siempre metemos guitarrazos y tal, y ya lo verán esta noche.
¿Temas propios?
Sí, temas propios y un cover. De momento, la mayoría es todo nuestro.
Bueno, pues esta noche que puedan disfrutar de este exitazo y de este LP, y que imagino que moveréis por todos los sitios donde os dejen, ¿no?
Exacto, mira, y aprovecho la oportunidad para decir que el 28 de este mes estamos en Four Seasons con una banda de Madrid que se llama Burrito Panza, y en mayo se hace lo del B-Rock, entonces pinta bien la cosa.
Pinta muy bien, no vais a parar. Pues Plum, a las 7:30 de la tarde, hoy mismo, en el Bar Amistad. Todos invitados.
Todos invitados.
Muchas gracias.
A ti.
Però bé, bueno, hem conegut ja més, una miqueta més a Plum, i no només això, sinó que teniu més actuacions per davant, eh?
Sí, així és. Demà tenim un doblete, perquè, bueno, està el cicle té un germà xicotet que s'ha dit Directe a Escena, que és en interiors dels locals, que la setmana passada també van tindre un doblete molt interessant, que van actuar els Crancs en el Cotton, i va actuar una cosa que va vindre per aprofitar, que era l'acústic de Leandre i Sònia, que van vindre en el saxofonista del programa de Buenafuente, Leitmotiv, i vam tindre l'oportunitat de fer una actuació en exclusiva molt xula i molt interessant, en una aportació molt bonica.
Jordi, això no, no ens ho vas contar, eh?
No, és que va ser una cosa dit i fet. Tenien un bolo proper el dia següent i ens van preguntar i en qüestió de 24 hores vam organitzar el concert d'este, que jo no vaig estar perquè tenia bolo en un dels meus grups, però segons me diu Javi, va ser la llet.
Molt bé, doncs pues segur que demà també torna a ser tot un èxit, no?
Sí, és, això va ser una prèvia de lo que serà demà, que demà ve també Leandre i Sònia, però ven en un altre format que se diu Adolfita la cabrona, que és un tributo a Fito. Val? Entonces, la aposta és molt interessant, serà en el disco Pub Bambú, en l'Avinguda França a la costa de l'estació, i aleshores pues, tenim una altra proposta molt diferent, que és un format de flamenco en l'antic, que ve un grup de flamenco que es diu De Cajón. És una proposta també molt diferent i molt interessant, encara que sigui a la mateixa hora, però són dos polis molt diferents.
Que aquest format també està assegurat l'èxit, eh? Bueno, De Cajón, anem a presentar a José Martínez i a Nacho Higuero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Cajón. A ver, vamos a darnos a conocer. ¿Qué nos podéis contar de Cajón?
Bueno, nosotros somos un grupo de, pues eso, de flamenco, más rumba que flamenco. Nos dedicamos un poco, pues eso, llevamos un año. Nos caracterizamos un poco porque tocamos canciones bastante fiesteras, muy animadas. Y nada.
Sois muy jóvenes, ¿eh? Bueno, pero lleváis un año, imagino que a tope, porque además el flamenco, la rumba, es algo que ahora cada vez va a más y gusta muchísimo.
Pues la verdad que sí, como dice José, tocamos canciones que todo el mundo prácticamente se sabe, sí. Y aquí, sobre todo en Villarreal, tenemos muy buena aceptación. A la gente le gusta el tardeo, le gusta bastante la fiestecita, se anima enseguida,
sí. Nos
llaman bastante y... En lo que empezó como una broma entre tres amigos, pues al final se ha convertido en algo un poquito más serio, ya va más hacia adelante.
Muy bien, muy bien. Bueno, por tanto, ¿qué vais a decirnos algún ejemplo de lo que podremos escuchar mañana?
Pues bueno, nosotros en principio tocamos canciones muy conocidas, o sea, si habéis escuchado algún concierto nuestro y eso, casi todas las canciones las vais a conocer, aparte de rumba. Y de flamenquito también versionamos muchas canciones actuales de pues un poco de música latina y bueno y sí. son canciones que a todo el mundo le gustan y animan bastante,
¿no? Pero no para estar sentado en una silla, ¿no?
No, eso nunca. Nosotros tenemos una norma y es que el que esté sentado mal.
Lo levantáis.
Levantamos enseguida.
Muy bien, muy bien. Bueno, por tanto, no sé si es la primera vez que estáis en Villarreal. Bueno, decís que sí que tenéis bastante aceptación por aquí, pero no sé, si siempre habéis tenido muchos seguidores, mucho éxito por aquí.
Pues en Villarreal, yo creo que quitando Castellón es el sitio donde más solemos venir. Será lo menos, pues será la quinta o la sexta vez que estamos ya por aquí, entre peñas, que si pubs, que cumpleaños, tal... La verdad es que nos llaman bastante y se viene muy a gusto porque sabe que aquí la gente responde enseguida.
¿Tenéis bolos así cerquita también, aparte de Villarreal?
Sí, la verdad, bueno, ahora en abril hay mucha demanda también de flamenco y eso, muchos pueblos y eso aprovechan para celebrar festivales flamencos, tipo la Feria de Abril y eso. Tenemos bolos pues, por Figueroles, por Benicàssim, sobre todo que viene ahora un festival flamenco, en Castellón también bastantes. Uh-huh. Y bueno, Almazora también. Ahora en abril la verdad es que hay bastante demanda.
Bueno, pues solo nos queda escucharos. A las 7:30 en la Antic, pero bueno, a ver si, aunque sea un aperitivo, no nos podríais, por favor, vamos a pediroslo, a ver si podemos tener un aperitivo. Yo creo que habéis traído guitarra, igual sí, ¿no? Un segundito y a ver qué podemos escuchar.
Por tu locura, mis brazos amainan mi tempestad. Loco por tu cordura, mi cuerpo sin alas para volar. Te espero desesperado, soñando esquivando la realidad. Tirado en la estrecha sombra de nuestro techo de cristal. Nubes negras sobre mi lecho comienzan a descargar. Mi corazón estrecho, mis ventanas ya están mojadas. La lágrimas de león, lágrimas de cocodrilo. Mi puerta ya está entreabierta, mi corazón está en su bolsillo. Lágrimas de león, lágrimas de cocodrilo. Sueño sin tener sueño, ni despierto teniendo frío. Niña, vente conmigo ya a mi techo de cristal. Vente y no me des solo. Niña, vente conmigo ya a mi techo de cristal. Vente y no me des solo. Sol en mi cueva, me dice sola y quieres pasar. Yo no le abro la puerta, acostumbrado a la oscuridad. Prefiero que me alumbren dos lunas llenas. Me quedo con el calor de tu beso. Perdido, llego volando ya a la constelación de tus lunares. Se ha ido, mi puerta ya está entreabierta, mi corazón está en su bolsillo. Lágrimas de león, lágrimas de cocodrilo. Sueño sin tener sueño, ni despierto teniendo frío. Niña, vente conmigo ya a mi techo de cristal. Vente y no me des solo.
Mediterráneo te invita a acudir a la fiesta de la vivienda y la reforma del 13 al 15 de abril en el Palau de la Festa, con todo lo necesario para tu hogar. El viernes 13 sorteamos 1.000 euros entre todos los visitantes, además de obsequios a los 50 primeros visitantes en cada sesión a las 10 y a las 16 horas. Recuerda, del viernes 13 al domingo 15 tienes una cita en el Palau de la Festa con ofertas, subvenciones y descuentos especiales de feria. Más info en webcastellón.com y en el periódico Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
¿Pensando en renovar tu baño? En Big Mater Arbo encontrarás los diseños más vanguardistas y el precio más competitivo del mercado en muebles, mamparas, grifería. Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55, de Villarreal. Más de 1.000 metros de exposición y venta directa al público. Buscamos soluciones, creamos espacios.
Continuem així a Ràdio Vila-real presentant més convidats. En aquesta ocasió anem a parlar amb el centre educatiu Bisbe Pont de la localitat de Vila-real perquè va presentar-nos diversos projectes que tenen en marxa i que volem ser coneixedors d'ells. Per això ens acompanya la directora del centre, Consuelo Moreno. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim amb nosaltres a Rocío Artero, que és coordinadora de les activitats d'estimulació primerenca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, Consuelo, anem a començar parlant d'aquesta matriculació, ja que ja li queda ben poquet, no?, per a que els xiquets de 3 anys s'hagin de matricular, i per això teniu preparada una jornada de portes obertes, no?, per a que donar a conèixer aquest centre.
Sí, més que una jornada, són unes jornades de portes obertes perquè començarem a partir del 23 d'abril fins al 30 d'abril per les vesprades, de 3 a 5 de la vesprada, tot aquell que estigui interessat en conèixer el projecte del centre, com treballem, viure en directe què fem al Col·legi Bisbe Pont a Vila-real, poden vindre, contactaran amb nosaltres a través de la pàgina web, del correu electrònic o simplement, com estem esperant a que la gent vinga, arrimar-se per la nostra escola en l'Avinguda Penya Golosa número 10 i nosaltres encantats d'ensenyar-los com funcionem i quin és el nostre projecte de futur en el que estem molt il·lusionats tots.
Bueno, hem de dir que lo bonico és això, no? Comparar, anar a veure l'escola, veure quins serveis oferixen. Això és lo bonico de tot, no? No prendre una decisió ràpida.
Sí, perquè moltes vegades estem molt influïts per el que escoltem, tenim molts prejudicis fets sobre les coses i quan realment coneixes la realitat, quan aterrises i veus realment com s'està treballant i què és el que s'està fent en la nostra escola, segurament jo estic al 100% convençuda que la gent estarà encantada i canviarà la idea que té del nostre centre.
Què s'està fent a Bisbe Pont?
Bé, tenim molts projectes i estem fent moltíssimes coses. Com ja sabeu, el nostre centre és un centre concertat, oferís educació des d'infantil de 3 anys fins a quart de secundària. I enguany, la matrícula comença a partir del 10 de maig, que a Vila-real és un poc complicat perquè ens pilla en plenes festes de Sant Pasqual, justament el dia 17, que és Sant Pasqual. Bé, però a partir del dia 18... Perdó, ja se pot fer la matriculació, enguany se pot fer també online, pots fer-se presencial, en el cas de que siga presencial serà a partir de que acaben les festes, i si se fa online, doncs a partir del mateix dia 27 podem fer els pares poden fer la matriculació dels seus fills. El que estem oferint enguany, la cosa en la que estem més il·lusionats, en la que estem ficant molta de les nostres energies, especialment en educació infantil, és l'estimulació primerenca. Estem preparant una escola de famílies, de la qual ja això te pot parlar més Rocío, una escola per a famílies, i els nostres alumnes d'infantil de 3 a 6 anys també participaran en l'estimulació primerenca. Però jo preferís que siga Rocío la que te ho explico un poquet.
Sí. Doncs de meravella. Rocío, conta'ns una miqueta més aquest projecte. En què consistís?
Bé, aquest projecte el vam començar més que res perquè la veritat és que el col·le està sofrint un canvi metodològic i volíem que aquest projecte estiguera dins d'aquest canvi que estem portant a terme. El canvi és que és obrir als pares un lloc, una escoleta de pares, de famílies, és un lloc en el que nosaltres oferim els materials, oferim les persones que poden acompanyar als pares i els pares han de vindre amb els seus fills. L'objectiu és que ells vinguin, tinguin uns materials al seu abast, nosaltres els ensenyem com utilitzar aquests materials i realment l'objectiu principal és desenvolupar la intel·ligència del bebè ja de 0 a 3 anys.
Ah, o sigui que des del 0 ja se podria anar.
Sí, perfecte. De 0 a 3 realment és quan s'utilitza aquests recursos que tenim en la nostra escoleta, més que res perquè... Hem observat que els xiquets arriben en 3 anys i, lògicament, l'escola dona una barbaritat d'oportunitats per al seu desenvolupament acadèmic. Però per què no avançar-ho de 0 a 3 i ja començar a donar aquesta miqueta d'espenta que després, als 3 anys, quan arriben els xiquets, possiblement puguen fer moltes més coses de les que poden fer habitualment si venen i comencen a treballar d'una manera determinada.
Molt interessant. No sé, i de quina forma se'ls ajuda, de quina forma se'ls ensenya en xiquets tan xicotets i se desenvolupa en diversos grups, perquè, clar, no és el mateix un bebè de 0, no?, que un xiquet de 2.
Correcte, sí, és així. En l'escoleta els materials que hi ha són uns bits d'intel·ligència conjuntament amb un material psicomotriu. És a dir, no és tant la intel·ligència com la coneixem sols a nivell de material, com dir, de contingut. El xiquet no és de 0 a 3 molt difícil, sinó que nosaltres presentem contingut d'una manera determinada, per exemple, en un passe de bits. Un passe de bits són unes paraules, unes imatges que se passen de manera determinada, que tenen una forma, una estructura determinada, i que el que fa és que ajuda els xiquets a aquesta connexió neuronal començar a desenvolupar-la ja de 0 a 3. No ens interessa que aprenguin el contingut, però sí que ja comencen a desenvolupar el que després en l'escola se necessitarà per a poder la lectoescriptura, la lògica matemàtica, tot això avança de manera més ràpida si avança estimulada el xiquet.
I el fet de que des dels 0 anys, no?, ja els conegueu i als 3 anys quan entren a l'escola en si, tindreu ja un recorregut d'ells que vos ajudarà, no?, a conèixer-los molt millor.
Sí, a més, és de veres que l'escola, aquesta escoleta de famílies està oberta a tot el món pot vindre, pot provar, pot veure. La cosa és que l'afectivitat que tu crees en el xiquet, del pare crea en el xiquet, és molt important i en casa es pot fer, però per què no acompanyar-la d'altres exercicis, per exemple vestibulars o d'altres exercicis que ajuden al xiquet a que després quan entren, com bé has dit, els coneguem i puguem ja determinar, pues, este xiquet ha vingut així, ja té aquesta estimulació, és més fàcil seguir un ritme d'aprenentatge quan ja coneixem aquest xiquet i com ja hem treballat en ell.
Bueno, entonces, ¿quin és el paper dels pares en tot això? Un paper molt actiu, està clar.
El paper dels pares és fonamental perquè l'escoleta, les persones, professionals que estiguem allí, no som nosaltres els que anem a fer els exercicis, són els pares els que han de tindre la confiança de saber que estan fent algo per al seu fill, que són ells els que estan creant en els xiquets. Nosaltres ajudarem a fer els exercicis, ensenyarem, direm com, de quina manera, el passe de bits, que és molt important, el programa de desenvolupament bàsic. Són paraules que ara sonen un poc, però si venen i veuen i nosaltres ensenyem com, pot ser molt beneficiós per als xiquets.
El que tu dius, Rocío, ara sona tot estrany, però lo important és que s'informen, que vulguin saber més sobre aquest projecte, que al cap i a la fi pot ser molt beneficiós per al seu bebè, per al seu xiquet, i no sé si això de quina forma poden informar-se i quan.
Estem anant per el tema de les guarderies, és la veritat és que molts papàs hi aporten als seus xiquets i aleshores en les guarderies nosaltres estem deixant informació, farem reunions per a aquestes famílies. Realment no és una guarderia el que nosaltres volem ofertar. Clar, que quede clar, són unes hores determinades en el que el pare ha de vindre el seu xiquet. Vull dir, és obligatori que estigui el pare, si no es pot fer el treball. I estem anant a les guarderies, estem donant aquesta informació per a que qui vulga, després a les portes obertes, que encara falta concretar, perquè ara estem en el tema de matriculació, primer volem aclarir això i després, però també hi haurà unes jornades de portes obertes per a que vinguin, coneguin l'escoleta i vegin què és el que hi ha i com es treballarà.
Perquè sabem també que compatibilitzar vida familiar i laboral no és fàcil, aleshores m'imagino que buscaré un horari que siga més fàcil per a que els pares i mares puguin acudir.
Sí, a més, tampoc és necessari que vingui el pare o la mare, sí que pot ser pues, bueno, millor, però sí, és de veres que l'horari hi haurà diverses hores fora de l'horari segurament laboral dels pares per a que puguen vindre i compartir aquestes experiències amb els seus fills.
Doncs bé, estarem molt atents a aquest projecte tan interessant que ens plantejaven des del Col·legi Bisbe Pont, però bueno, també, Consuelo, hem de parlar de moltes altres coses perquè Bisbe Pont té ja 50 anys de vida, i això són molts anys. Ho hem de comentar i hem de comentar també totes aquestes activitats, les que s'han fet ja i les que queden per davant.
Sí, encara s'han fet algunes activitats que han iniciat molt bé, estem molt contents i molt satisfets i molt satisfetes de tot el que hem fet, de la resposta de la gent, i encara ens queden unes quantes que són... La més propera és l'exposició que anem a fer a la Casa de l'Oli, que tenim les dates a partir del 26 d'abril fins al 6 de maig. Farem una exposició retrospectiva de l'escola, amb fotografies que hem anat arreplegant dels antics alumnes i dels antics professors i professores del centre, que està quedant molt bonica perquè, clar, reconèixer en la fotografia de fa 30 anys és molt curiós i estem molt il·lusionats en això. I després també per a festes de Sant Pasqual, el dia 11, que és el primer divendres que s'inaugura el Mesón del Vi, etcètera, tot això que se fa el primer dia, anem a fer una cursa amb els alumnes, amb tots els alumnes de 5è de Vila-real, que començarà des de la plaça de Llaurador, que estarà inclosa també en el programa de festes. Creiem que, a més, està feta en una zona que, ja ho he comentat diverses vegades, queda un poquet desclosa del circuit festiu, sí. I, a més, és un dia encara lectiu per als alumnes, però que també estan un poquet deixant desficiosos. Un poquet desficiosos i és una activitat que pensem que segurament a la llarga seria bonico que se consolidara, i ara la fem per a commemorar el 50 aniversari, però no descartem la possibilitat de consolidar-la en un futur.
Això pot unir a tots els centres educatius de Vila-real també?
Sí, evidentment. En principi ho hem centrat en un curs ja avant, perquè fer-ho per a tots els nivells és complicadíssim. A més, estem parlant de milers d'alumnes. Nosaltres la capacitat d'organització a tanta gent no la tenim, però bueno, centrar en un curs tampoc és... o en una etapa educativa, 5è i 6è, per exemple, que són els més majors, tampoc seria tan descabellat, i jo crec que és molt interessant i és una cosa que es podria consolidar.
Doncs a veure si té èxit, no? Ja s'han apuntat escoles ja...
Bueno, estem el que organitza això és Héctor Heredia, el nostre professor d'educació física del centre, està en el seminari d'educació física que fan així tots els professors d'educació física de primària, i estem en ello. Bueno, jo també volia especificar que el que ha dit Rocío del canvi metodològic que estem fent en el centre, que és molt important, i estem molt implicats i molt il·lusionats, i tenim una sèrie sèrie d'activitats que inclouen a totes les etapes educatives, com he dit, infantil, primària i secundària, i com ella ha dit, no centrar sols en el que nosaltres entenem com a intel·ligència pues, lògico-matemàtica o lingüística, sinó extendre-ho a lo que s'anomena les intel·ligències múltiples, i estem treballant en això en el centre i anem a fer un canvi metodològic molt important dins de l'estructura del centre. Per tant, i això afectarà...
Per a diferenciar-vos també, no?, de la resta.
Sí, per a diferenciar-nos de la resta, per oferir coses diferents. No podem seguir fent educació del segle XIX, estem en el segle XXI, i per tant tenim que començar a fer coses diferents i oferir totes les oportunitats que puguem als nostres alumnes.
No sé si jo vaig ben encaminar parlant d'intel·ligència més emocional.
També, sí, és una part que també és molt important dintre les intel·ligències múltiples, la intel·ligència emocional, el saber quina és la emoció que tens, com reaccionar front a un moment determinat, sí, això és molt important, i també, sobretot per a l'etapa de secundària, un projecte que tenim que també és molt interessant i en el que estem molt il·lusionats, bueno, tots, no?
Sí, sí,
tots.
Sí, clar.
Però el d'aprenentatge servei, és dir, el que el nostre alumnat siga capaç de millorar la convivència entre ells i d'augmentar la solidaritat, de ser més empàtics i de fer alguna cosa per a la societat en la que viuen, per a la comunitat en la que viuen, és una cosa que també ens interessa molt i que volem portar a terme en un futur molt pròxim.
Molt bé, doncs molts canvis són els que se produiran en el centre educatiu Bisbe Pont i que nosaltres volem estar al costat per anar contant-los a poc a poc. Ara, a hores d'ara, recordar jornada de portes obertes i matriculacions, que és el més important de tot, no?, per a poder continuar amb aquesta activitat escolar. Recordem quan són aquestes jornades de portes obertes?
Sí, les jornades de portes obertes seran del 23 al 30 d'abril, des de les 3 fins a les 5 de la vesprada, i poden trobar també informació en la pàgina web del col·legi, és www.obispopont.com. El que vulguin, allí estem disposats a atendre tot el que vulgui vindre.
Doncs moltíssimes gràcies, Consuelo, i fins a l'altra, que continuarem parlant de tots aquests projectes.
Moltes gràcies.
Gràcies, Rocío.
Moltes gràcies.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
2:01, nosaltres ja tanquem aquest programa Protagonistes. Tornarem a les 12:05 el dilluns que ve amb molta més actualitat i contam-vos tot el que passa el cap de setmana. Gaudiu de totes les activitats que se celebren a la província de Castelló i a la ciutat de Vila-real, i també aprofiteu que és el Dia Internacional del Bes per a mostrar aquests gestos de carinyo. Adeu, bon cap de setmana.
Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' tu round. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera.
En su cuerpo puedo ver la definición.
motivación. Le pedí que me ayude con una misión que me llena entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, sueno interesado. Si quieres, ven y quédate otro round.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La pilota roda.
Futbol a Radio Villarreal. Dissabte a partir de les 12:30 del matí, Sevilla-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per A Bordo, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mother Arbo, BR Asociados, Broses, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Centro Conductores y Cazadores Villarreal,